Fa dues setmanes a Sitges vam quedar molt colpits i en aquesta casa especialment després de la visita d'en Josep Cardeñoso i del seu testimoni arran del documental La fugida de veritats ocultes que es va emetre fa dues setmanes a TV3 a l'espai del Sense Ficció. Saben que parlem d'un sitgetà que ha estat testimoni en aquest documental d'haver patit abusos sexuals per part del capellà Josep Blau, Josep Blai, el pare Blai, que havia estat a l'escola Pia de Sitges de l'any 67 fins al 70. Va venir després aquí en Josep, vam tenir una conversa molt maca amb ell, molt agradable, dura també, intensa, i avui, perquè recordaran que aquella conversa, vam parlar de com va arrencar tot això, com en Josep va decidir parlar-ne. I va ser a partir d'un sitgetà, d'un periodista sitgetà, que ha estat qui ha fet la investigació, diguem, del territori sitgetà del cas del pare Blai. I avui hem convidat a venir aquest periodista sitgetà perquè no volíem que això quedés una mica com una anècdota i prou, perquè aquí hi ha darrere molta feina i va ser una feina clau en aquest documental, el testimoni d'en Josep Cardeñoso. Qui és aquest periodista sitgetà? Doncs en Jordi Barratxina. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Home, amb aquest dia que fa aquí Sitges, perfectament.
Tot i que has tardat una hora i mitja
en
venir, perquè la Renfe ja sabem que és la Renfe.
Els d'aquí Sitges ja sabem que anar a Rodalies és com anar a PortAventura.
Malauradament, en els darrers anys sí.
Jo quan era més jovenet sempre dèiem que la Renfe estava bé perquè es feien amics amb els retards, però ara està tothom tan enfadat que no, és impossible fer amics.
I si no estan amb el mòbil?
Sí.
Ara la gent
sí,
ja no conversa, no? Abans també conversàvem, no? Si tenies una hora, amb el del costat feies alguna conversa.
Ara no.
Déu-n'hi-do, cada Sitges fa dues setmanetes colpejat, amb el testimoni d'en Josep.
Jo també, com et pots suposar, soc sitgetà abans que periodista, i que veure Sitges que surt als mitjans amb un tema tan escabrós i tan lleig com aquest, doncs no m'agrada. Però el món i la societat és així, vivim amb aquesta xacra. Jo crec que és una xacra, una malaltia, no només a Sitges, sinó a molts llocs del món, i crec que el més sa és curar la ferida i donar-hi llum.
Ara en parlarem d'això, d'aquest curar la ferida, d'aquesta tasca d'explicar-ho, d'aquest exercici també de valentia d'en Josep i altres testimonis de donar la cara, però per aquells que s'hagin perdut, no tinguessin l'oportunitat d'escoltar la conversa, no hagin vist el documental, que per cert el poden recuperar al web del 3CAT, poden recuperar el documental i el veuen perfectament. Aquí els deixem un petit resum del que es va poder escoltar en La fugida, veritats ocultes, aquest documental d'en Guillem Sánchez.
El pare Blai va arribar a Sitges el 1967 i s'hi va estar fins al 1970, 3 anys. Truquem a qui llavors era el responsable del col·legi per intentar saber per què va marxar.
Miri, disculpi les hores, el trucava perquè estem mirant el cas del Josep Blai, que va ser un professor que va estar a les escoles Pies de Sitges.
Sí, va estar un any o dos aquí a Sitges.
Li consta la trajectòria del Josep Blai? Sap que finalment va ser denunciada?
No consta absolutament res.
Sap que va ser condemnat per abusos a l'ella el 2008, 2009, 2010, i llavors la sospita era...
Sí, d'algú, però no d'una manera molt vaga i inconcreta. No tinc idea de res del que me'n preguntes i no tinc cap interès d'explicar-te res, vull dir... No tinc cap informació possible, ni les sé, ni si me'n sabés te m'agradaria.
Val. Doncs la sospita que teníem i confirmat és que si va abusar de nenes...
No m'interessa, per què m'ho expliques?
Perquè el que estic intentant saber és si aquests trasllats tan sovint, que se'l traslladava molt sovint al pare Blai, de centre en centre, tenia a veure amb aquest problema del pare Blai.
Deixem-ho perquè no arribarem enlloc.
No em vol ajudar.
El primer director que va tenir el pare Blai no vol dir si a Sitges ja abusava dels nens. Per aclarir-ho, anem a preguntar-ho als seus exalumnes.
Em dic Josep Cardeñoso Reyes, vaig néixer a Sitges el 1958 i vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai. Era una persona, no és que fos autoritària, sinó era dictatorial. Cridava, s'enfadava, i això no era amb una persona o l'altra, era amb tothom. Tenia una piga aquí davant. Sempre se l'estava rascant. Quan rascava la piga podies tenir problemes. Estava de mala llet. Perquè rascava. I deies, bueno, caurà una colleja o alguna cosa. I en aquella època es va començar a fer gimnàstica, futbol. Li encantava el futbol. Jo necessitava una persona de referència. Perquè mon pare estava tot el dia fora de casa. I ma mare es passava tot el dia fent jaquetes. Llavors va sortir el tema de que un dia es presenta i em diu, escolta, ton fill necessitarà unes classes de repàs perquè va fluix amb algunes assignatures. Bueno, jo era un desastre d'estudiant. Tu entraves allà al pis, portaves els teus llibres o les teves llibretes, ell se sentava al despatx que tenia, i llavors et feia venir, tocava i et anava despullant a poc. Anava passant pàgines del llibre, però bueno, tu li anaves explicant el que tu suposes que tenies que explicar-li, però jo crec que ell no feia cas, ell estava per lo seu, que era tocar-te, i et anava despullant a poc. Quan va veure que ell feia el que volia i se'n sortia en la seva, va anar de menys a més. I ja donaves compte que estaves a sobre les seves cames despullat. I ell continuava el seu. Després van venir el tema de les masturbacions i després va venir el tema de que et trobes despullat a sobre el llit. És el que hi havia. Tu amb aquest tema arribes a casa i penses, escolta, jo això ho tinc que explicar amb algú. Doncs li explica amb els teus pares, no? Dius, escolta, mira, que m'ha passat això. Què m'has d'explicar amb mi? Això és que a tu no t'agrada anar al col·le i no vols anar al col·le i m'estàs explicant. I això no ho diguis a ningú perquè no s'ho creurà a ningú. Estava cohibit perquè era impossible de dir, hòstia, és que em passa això, em passa allò, em passa l'altre. I tampoc que feien cas. Potser ja és hora de parlar, perquè potser la nova nenguera no sap que això venia de 40 anys enrere. Potser ella estava buscant algú que digués, no, Anna, no estàs tu sola, que hi ha gent enrere, que potser no hem parlat, però ja és hora.
Potser ja és hora de parlar, deia en Josep Cardeñoso. Quin testimoni ens va deixar en Josep al documental, el que ens va deixar també aquí l'estudi, i tot, Jordi, d'alguna manera, gràcies a tu. És a dir, qui va contactar d'alguna manera, o va posar en contacte, no?, en Josep Cardeñoso amb en Guillem Sánchez al documental, va ser tu, aquest nexe d'unió va ser tu.
Sí, però això és la infrahistòria.
Sí, sí, queda clar, però... Clar, m'interessa saber aquest contacte, no? És a dir, com arribes aquí?
Bé, en primer lloc, vull fer un homenatge al Josep i repetir les paraules que tu has repetit, que és, potser ja és hora de parlar, i també recordar el que ella va pensar, que és no esteu sols, les víctimes. Jo, abans de començar a explicar-te anècdotes, crec que aquest moment del Josep, aquí Sitges, igual que altres llocs, és un moment molt important perquè el més important són les víctimes. L'altre ho hem d'intentar arreglar tots els que podem posar un granet de sorra, no? Però l'important són les víctimes. I quan una víctima parla, ajuda molt a que els jutges, els fiscals, els periodistes, tothom, la societat, obri els ulls i sàpiga el que va passar o el que està passant. I sobre el que em parlaves, el Josep jo el coneixia de petits, era, em sembla que és 2 anys més gran que jo, anàvem a la mateixa escola, jugàvem al futbol...
Tu vas ser alumne també d'Escola Pia Sitges,
sí, clar, sí. I tota la colla que anava amb ells, els conec a quasi tots, un d'ells me l'estimava molt, que és el Ramon Soler, que anava a classe amb ell, i amb ell el vaig localitzar per una fotografia, perquè el Guillem em va dir que estava darrere la història del Blai i havia fet un altre documental sobre el de Bolívia, em sembla que era, i vaig dir, si vols, jo sé que vaig estar a Sitges, però jo el recordava l'edifici antic, el xalet.
Tu el recordaves a ell, sí, a l'escola, eh?
Jo el recordava l'edifici antic i el nou. No me'n recordo què ens donava, perquè teníem 7 o 8 anys.
Però i què recordaves d'ell?
Recordar que jugàvem nosaltres a futbol. I a mi, personalment, no em feia por. A mi em feien por els dos que tenia al costat, que eren en Montaner i en Tarrós. Aquests sí que ens feien por, potser perquè estaven més a sobre nostre i utilitzaven les mateixes armes que el Blai, d'aquestes que he explicat, que es tocava la piga, i maltractava literalment els nens, i després, quan van arribar les nenes, també no diferenciaven sexes. I llavors, parlant amb un altre, m'han ensenyat una fotografia d'aquesta generació amb el pare Blai, amb una porteria, suposo que dels Escolapis, i bueno, vaig anar buscant un a un. Alguns em van explicar coses.
Vas aconseguir parlar amb tots? Amb tots els que
amb tots no, però amb la gran majoria. Alguns no sabien res, d'altres no volien dir-me res, d'altres havien patit abusos però no volien sortir a la premsa.
Però és a dir, hi ha casos de gent que t'ha confessat,
sí,
abusos, però ha decidit o decideix mantenir
per
el silenci.
Per raons privades, familiars,
sí,
o el que
sí
sigui, 5 o 6, que jo sàpiga,
5 o 6,
en aquest grup hi són. Però de respectar el seu
per
silenci.
Descomptat, per descomptat.
I a través d'aquests, un d'ells em va portar amb el Josep. I el Josep, al primer moment, ens vam trobar al pícnic i em va dir... Jo he estat víctima i vull parlar. Dic, explica'm, i després, si vols parlar davant de la càmera o davant de fer-ho públic, tens tot el dret i tu ho decidiràs, no? I em va explicar el mateix que us he explicat a vosaltres, tot el relat aquest, de primer de seducció, perquè estem parlant d'uns personatges que no és el Blai, són molts, aquí a tot el món, com es van destapant a poc, que semblen personatges trets de pel·lícules, més que reals, no? Són com els nazis dolents, que dius, però què tenen al cap aquesta gent que és capaç de fer aquestes maldats tan cruels, no? I el que em va explicar el Josep, i que és fàcil d'imaginar, és com aquest personatge, que em sembla que amb ells era professor de gramàtica, d'història i de gimnàstica.
Sí, en Josep no recordava ben bé, però sí.
Doncs escollia les víctimes. Així de clar, un adult deuria tenir en aquella època uns 28 anys,
sí,
i deuria anar a escollir les víctimes, sabia el perfil de cadascú, l'escenari familiar, amb uns els pagava, amb els altres no, amb els altres els aterroritzava, total que va fer servir unes tècniques, que són les tècniques dels maltractadors, que és de seducció, fins a convèncer-lo, en el cas parlo del Josep,
sí,
dels altres no puc parlar,
no, evidentment,
però el Josep es va deixar seduir perquè, com ell ha explicat, el seu pare estava molt absent de casa, ell treia males notes i va pensar i va creure que aquest home l'ajudaria, en tota la innocència i tota la...
D'un nen de 10 anys o d'11 anys,
sí,
que és la que ha de tenir, que
sí,
un nen d'aquestes edats esperes que sigui innocent.
Innocent total.
I confiat.
Més, i a més, si tens problemes als 10 anys, digues, de males notes o de... Pues confies en el primer, en un professor que és...
Que és la referència.
És la referència que tens cada dia, no?
I en aquella època, a més, un capellà amb el que representava, que això també ho explicava aquí, no?, en Josep, a la conversa, la figura que tenien tenia l'Església, en definitiva, no?, en els pobles, en les famílies, no?,
sí,
I com d'alguna manera influenciaven en les decisions familiars, fins i tot, no?, fins al punt de no creure el fill.
Home, en aquella època, ho recordaran tots els que la van viure, la paraula d'un capellà anava a missa.
Diu,
no?, i la d'un professor que se'n cuida de l'educació dels nens, doncs encara més. Jo amb molts testimonis que he parlat, o inclús en el meu cas, o dels meus amics, quan ens pagaven, no dèiem a casa perquè teníem por, perquè estàvem segurs que no ens creurien, o ens dirien el que deien abans. algú hauràs fet.
Clar, el que deixa també aquest reportatge, aquest documental, i el que queda una mica és com més enllà de la duresa del testimoni, no?, i la valentia d'en Josep d'explicar-ho i del valor que té, perquè a més el testimoni del Josep en aquest documental és clau, perquè el que posa de manifest és que un senyor que va ser condemnat el 2024 per uns abusos que havia comès el 2008, 2009 i 2010 a Alella, que són el cas de l'Anna Berenguer i l'altra noia i l'Aurora, no?, que el denuncien i que finalment acaben en condemna, el que destapa en Josep Cardeñoso és que 40 anys abans ja ho practicava. I el que queda en dubte és en aquests 40 anys que passen entre el 68, no?, i el 2024, algú es pensa que no ha passat res més?
Ningú, perquè els casos anteriors s'han anat demostrant a poc a poc, que passa que això porta el seu temps,
efectivament,
de que aquests malalts o aquests delinqüents no han parat de delinquir. I tenim molts casos de gent que va anar a Bolívia, a Senegal, i allà van estar 20 anys fins que els van treure quasi amb un helicòpter militar. El Blai, la història del Blai, ara amb el Guillem vol investigar una mica què va passar quan va sortir de Sitges. El testimoni d'en Josep, a part del valor que té per ell, per la seva família, pels seus amics i pels sitgetans, d'obrir una porta, una llum, netejar una ferida de fa 60 anys, dels anys 70, o sigui, estem parlant de fa ja del segle passat, prova que des d'aquell any provat, des d'aquell any fins a la condemna per les noies d'Alella, aquest home ha estat 60 anys amb impunitat total, passant, pel que sabem, per Mollà, Senegal, després van a Tàrrega, Alella, i després una altra vegada a Tàrrega, bueno, aquí Sitges hem trigat 60 anys amb que algú digués potser ja és hora de parlar. Jo crec que l'altre valor que tenen els testimonis dels que s'atreveixen a sortir és que poden encoratjar a moltes víctimes que encara viuen amb això. O sigui, el problema és que viuen amb això. No és allò, mira, a mi també em va passar, ho explicaré, com aquell. No, jo crec que és un veritable trauma, psicològicament molt dur. No tenim dades, però hi ha gent que es va suïcidar i que se suïciden, nanos que no entenen què els està passant, què els estan fent, si allò està bé o està malament, sentiment de culpa, vergonya, o sigui, és la història de sempre. La víctima acaba sent el victimari.
Sí, sí.
No?
Sí, sí. No es posa el focus, si es posa el focus en la víctima en comptes d'en l'assetjador, en l'agressor, no?, que hauria de ser. I és veritat que el valor aquest del parlar, no?, d'alguna manera el que fa és trencar aquest silenci, no? I clar, és que si no es diu, les coses que no s'expliquen, que no es diuen,
es podreixen, no són.
És com si no haguessin passat.
Com si no haguessin passat.
No? I d'aquí el valor, per descomptat, qualsevol víctima té dret a restablir la seva veritat, sigui des del silenci o sigui des de la paraula, només faltaria, no? I entenc aquí el paper dels periodistes, no?
Sí,
Jordi,
és
a dir, el paper d'explicar-ho, allò que la institució no ha estat capaç, a hores d'ara encara d'alguna manera ha estat capaç d'una manera molt relativa, no?, d'explicar-ho i d'acceptar que això ha passat i d'alguna manera condemnar i castigar les persones que han fet tot això, doncs, ja que la institució no ho explica, doncs, que siguin els periodistes, no?, que mirin de restablir aquesta veritat, que entenc que ha de ser reparadora, és a dir, al final la idea és reparar mínimament a aquestes víctimes a tot això que han passat.
Jo crec que la primera reparació és que ho puguin explicar, sense vergonya, i que es treguin un malson que porten a dintre. Jo crec que aquesta és la primera reparació. Que es faci públic els ajuda perquè no se senten tan sols. Que es faci públic ajuda perquè, per exemple, ara el defensor del poble, el govern i estan arribat a un acord perquè el 15 d'abril potser comencin a fer comissions per reparacions. Però bueno, és una història que ve de fa molts anys, el Síndic de Greuges de Catalunya també. Les congregacions o l'Església ho condemna, però no fa res. I la prova és que els escolapis ara han fet un comunicat,
sí,
que és molt d'agrair, ja el van fer fa no sé quants anys, però han seguit igual. No, pregunta si vols que després...
No, ara deies el comunicat dels Escolapis. En el cas de l'Escolàpia de Sitges, les famílies de l'Escolàpia de Sitges vam rebre un e-mail els dies després de l'emissió del documental, on diu literalment: l'Escolàpia de Catalunya lamenta profundament el mal que alguns escolapis van causar en el passat, demana perdó a les víctimes i al seu entorn i referma el seu compromís perquè fets com aquests no tornin a succeir. Recorden també que hi ha una bústia habilitada per atendre les persones que hagin estat o s'hagin sentit víctimes d'algun tipus d'abús, i feia també menció a que l'Escola Pia de Sitges i la resta d'escoles de la nostra xarxa, diu, treballem avui en protocols de prevenció i protecció per garantir que el centre sigui un espai absolutament segur i els vinen a tallar. Entre d'altres, el que no hi ha ja, com a mínim aquí a Sitges, són capellans, això ho sabem.
Sí, sí, sí.
Que en aquest cas, els casos que s'estan destapant, principalment eren capellans. Però és veritat que, clar, i a mi recordo que després de la conversa d'en Josep i després també de veure el documental i ara també parlant amb tu, clar, hi ha una cosa que sorprèn moltíssim o que afecta molt, és veure com... com era molt, devia ser molt difícil de tapar això. És a dir, era com una veritat oculta. I en Josep fa una confessió aquí a l'estudi que a mi em deixa fredíssima, que és que diu que ells cada any es reuneixen els exalumnes, fan com un dinar, una trobada. Aleshores jo li comento, dic, aquest any ja saps quin serà el tema, i diu, cada any és el tema. Això em va deixar al·lucinada. És a dir, ells cada any, és a dir, es troben, es retroben, són amics que es retroben per viure experiències, surt el tema del pare Blai cada any, des de fa 40 anys que es troben, cada any surt el tema. Per tant, se sabien coses, ningú gosava, entenc, preguntar, ningú gosava entrar en la ferida, però és com que són veritats ocultes, no? Ja ho diu el reportatge, no? Tothom ho sabia.
Sí, sí, igual que tothom, tots els alemanys sabien que hi havia camps de concentració. No és el mateix, però és aquestes veritats ocultes que formen part de la nostra societat, i més a més en la dictadura.
Clar, Jordi, tu d'alguna manera també vivies en aquella època, sí. Més tard. Ho sabíeu? Ho parlàveu? En parlàveu? És a dir, de quina manera... Entenc que ara estem com aconseguint deixar de normalitzar coses que durant molts anys s'han normalitzat. Si no sé si és aquest el punt que hem d'entendre.
Jo crec que hem començat a posar llum i a normalitzar el que es conegui, el que va passar, encara que faci molts anys. Hi ha una víctima, un noi, un home que es diu Miguel Hurtado,
sí.
No sé si et sona, que va ser víctima d'abusos a Montserrat.
Sí, sí.
Aquest home va sortir a la llum, van fer un documental amb ell i s'ha convertit en un activista. I aquest home demana que no prescriguin els casos d'abusos sexuals, que això és un tema important, perquè després hi ha una cosa, el que fem els periodistes, el que puguin aportar els testimonis, però després la justícia ha d'actuar. I la justícia no pot actuar si hi ha unes legislacions que això prescriu, amb la qual s'allarguen els processos, etc, 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 i ningú és culpable. Aquest home demana això, jo n'hi afegeixo un més. Jo afegeixo que, a part de demanar que no prescriguin, que surtin més testimonis, ara els periodistes i la societat també ens hem de fixar en el que tu estaves dient, en aquest silenci. Qui el fa, aquest silenci? Els encobridors. Qui són els encobridors? En primer lloc, la congregació, en aquest cas, els escolapis, com els maristes, com tants d'altres. D'altres, els que estan al seu costat. O sigui, l'Ignasi Maria Montaner, el Ramon Torrós, i el que en aquella època era el director de l'escola, que em sembla que era el Josep Maria Domingo, aquests ho sabien. Aquests ho sabien. Vivien junts. Veien amb aquest tio pagar, ells també pagaven. Però per què no han sortit mai a testimoniar i a dir, escolteu, jo no sé res, jo no sabia res. M'estranyava aquest tio. Però és que van anar dos pares de Sitges a donar-li dos clatellots amb aquest home per algú.
Això ho explica l'Eco, eh? Manel ho explica a l'Eco, no?
Sí.
Que va haver dos pares,
allà...
que després que els fills rebessin cops... i batzegades dels professors, els pares es van rebel·lar i van anar allà i li van tornar, diguéssim, els cops amb el pare Blai.
I poc després se'l van endur a Mollà, perquè el Josep, el primer que em va explicar, diu, jo me l'estimava amb aquest tio, malgrat el que em feia.
Que fort, això.
I un dia va desaparèixer, no em va dir ni adeu.
Era un modus operandi, eh? Això es veu al documental perfectament. És el modus operandi de totes aquestes congregacions, no? Institucions, és en el moment en què alguna cosa s'enredava una mica, agafaven el personatge i el treien. D'immediat.
Com és el joc aquell dels cubilets?
Sí, com els trileros, dius tu.
Els trileros, doncs, hòstia, que aquí es destapa alguna
cosa. Els movien.
El portem allà. I si no, al Senegal.
I si no, a l'Àfrica, que és diguem, Senegal, amb els pobres del Tercer Món, no?
Que... Sí, però que allà, quan se n'enteren, les gasten d'una altra manera. Allà van i directament el maten. I al Senegal, encara avui, existeix una associació de víctimes d'abusos sexuals, els escolapis, que encara estan lluitant per reparacions de tot el mal que van fer, no un, sinó dos, ni tres, sinó molts, i durant 20-25 anys.
Clar, és que és terrible això, evidentment, clar, ara algú diu com pot... Perquè després deia en Josep, no? Diu, fixa si és un home amb poc rancor a la vida, i amb aquesta actitud vital meravellosa, que fins i tot va portar el seu fill petit, el va portar als escolapis, que seria molt comprensible que en Josep Cardiñoso ara tingués un rancor terrible cap a aquesta institució, i no és el cas.
No, no, i a mi, perdona que t'interrompeixi, em va dir una cosa, em va dir, hòstia, aquest tio està fet d'una altra pasta. En el cas del Montaner, per exemple, quan ens reunim nosaltres, la nostra generació...
Bueno, i té molt bon record, del Montaner.
Parlem d'ell i de les mastegades que ens feia, on li falta el tímpan. Parlem d'ell i del Terrós i i professors civils també, eh? Però bàsicament el Montaner, perquè era el que segurament es pagava més fort o més sovint. I el Josep em va dir... Diu, no. Diu, quan me'l trobo sempre em diu, ets l'únic alumne de Sitges que em saludes.
Sí.
I vaig pensar, hòstia, tu sí que tens raons per no saludar-lo, no? I el saluda.
Sí, no, i parla d'ell, té un bon record d'ell, o si més no, així ho va manifestar. Es queda clar que és una manera, probablement és la manera també que li ha permès sobreviure, a aquest mal terrible, no?
Segur.
És a dir, posar-se la esquena a la motxilla i intentar viure des de la felicitat més humana que un pugui sentir. Però és veritat que aquesta impunitat que inevitablement afecta la marca, és a dir, afecta a Escola Pia, no? És a dir, és inevitable, encara que ara Escola Pia emeti comunicats i sabem les famílies que ara no es porten aquestes conductes, no?
No, però perdona, però el pare Blai fins fa 6 mesos encara feia que t'aquessis a Sarrià, fins que no va anar el Guillem amb una càmera oculta i vam anar al director i li vam dir, escolti, que aquest tio que té aquí
està condemnat.
Fa un any que encara estàvem que t'aquessis amb una escola de monges, amb la qual jo també sóc pare, i els pares i mares que han portat els fills als escolapis,
sí.
Així, clar, quan sents aquestes notícies dius...
Clar, doncs per això meten aquests comunicats després a les escoles, perquè òbviament hi ha famílies que diuen ep, què passa aquí, no? I per sort les famílies, també jo crec que en aquest sentit hi ha hagut una evolució, no? És el gran canvi probablement respecte al Cardiñoso, en Josep Cardiñoso i l'Anna Berenguer, el gran canvi és la família. Que amb en Josep, pobre, no el van creure, no li van fer cas, i en canvi amb les noies de Leia les famílies no només les van creure, sinó que han actuat.
Van denunciar, però clar, aquí l'any 70 que era guapo,
clar,
que anava a la policia.
No, és perfectament comprensible, no? És a dir, com era aquella època, i clar, d'alguna manera ara també és com aquest interès, i jo crec que això d'alguna manera ha deixat aquí com un rum-rum a Sitges, no? Que és el que s'ha notat en aquestes dues setmanes, i segurament això s'allarga en el temps, de molta gent que de sobte està recordant, que està parlant, que es troba amb aquell amic o amiga de l'escola, i no sé si tu també ho estàs vivint, això, Jordi.
Cada dia que vinc aquí, tots els amics em parlem del mateix. I no només amics, sinó...
Ara
amb la Mona, amb gent més gran que jo, inclús una professora dels escolapis, només parlem d'això. Perquè venen records...
I què et diuen?
Uns d'un color, uns altres d'un altre. Aquesta professora, que no et diré
sí,
el nom...
Sí, no, i ara...
Té bons records de tota aquesta colla. Intuïa que passava alguna cosa. Sabia que una col·lega seva sabia que... Però ella no... Si no m'ho hagués dit,
Clar, no ho ha viscut en la primera persona...
Veia algo raro, però bueno, algo raro. Eren homes, eren els seus jefes, els seus caps. Però ella... Quan va conèixer el cas del Blai, va dir, ara en té moltes coses. Sense saber res, i treballava allà.
Clar, 40 anys... Clar, hi ha una reflexió també molt interessant, que jo crec que la vaig veure en el documental anterior aquest, que és el de la fugida, i diria que apareix en aquell documental, i si no en aquest, en un altre, que feia un amic d'una víctima. I l'amic de la víctima li deia... Clar, és que jo no he tingut aquesta experiència, jo no tinc mal record d'aquesta persona que de tu ha abusat. Diu, però clar, diu això, haig de vigilar amb el que dic perquè això no el converteix de sobte en una bona persona, perquè jo el que he tingut és la fortuna de no ser una víctima d'ell, i a mi no m'ho feia perquè t'ho feia tu. Aleshores, la lectura és de dir, no, però a mi era molt bona persona. Home, en el moment en què algú fa això amb algú altre, fins a quin punt el podem titllar de bona persona amb ningú, en el moment en què li fas a una única persona, no?
Sí. És que només que hi hagués una víctima... Ja estaríem parlant d'això, no cal que n'hi hagin 400.000.
Què passaria si ara de sobte hi haguessin, s'animés algun més exalumne d'aquest Parablai aquí a l'Escola Pia de Sitges i expliqués el seu testimoni i fos igualment desgarrador?
Què passaria? Primer, que li aniria molt bé.
És a dir, tu animaries, eh?
Jo sí. Jo entenc...
El silenci.
El silenci. L'entenc per moltes raons. Una, que és molt fàcil d'entendre, sí, és que si una persona que ha estat víctima als 10 anys, als 18, 19, 20, no ho explica als seus amics o a la seva família, home, dona o fills...
Fer-ho ara amb 70...
Fer-ho amb 70...
Sí,
és molt complicat. Jo crec que el Josep, el valor que va tenir és que li va explicar a la seva família abans que nosaltres. I això ja li donava...
I que la família el va acompanyar.
I que la família... És que estic segur que sigui qui sigui que ho explica la seva família,
l'acompanyarien.
Però no ho fan, o no, jo no ho faria, no sé si ho faria o no, per por a... Hòstia, clar, perquè són pensaments, a vegades són macabres, no? I, bueno, jo els animaria. Com més ens animem, més llum hi posarem, la justícia podrà actuar, i sobretot, potser ajudem que deixi de passar o passi menys o estigui més controlat, com ara tu abans m'has dit, els escolapis ja no hi ha capellans. Bueno, però poden ser civils també, no només... El problema dels escolapis és que els protegeixen, són una germandat, els companys callen, en el cas del civil potser també, però després els porten al Senegal, els porten a Moya, a Moyà, i després en una residència, encara que els condemnin...
Clar, aquí el que es troba a faltar és aquesta condemna, no?
Aquesta
per part de la institució, de dir, no només dir condemnem els fets, estem amb les víctimes, sinó després una actuació, és a dir, que aquesta gent se'ls faci fora de la institució.
Sí, però no poden, no poden perquè estan a càrrec d'ells, són els germans. Això ho vaig preguntar, no? On aniran si van donar tot el seu patrimoni a la congregació?
És aquesta relació fraternal que explicava en Guillem molt bé.
I per això els protegeixen. I, però clar, això és una cosa. I l'altra, formar part de la màfia és una altra. El cap dels escolapis de Barcelona, quan va anar el Josep a donar el seu testimoni per ajudar, perquè sabessin, l'home li va preguntar què volia.
Sí, com donar a entendre si volia diners o alguna cosa.
Sí, no, clar, no. Sí. Jo no sé si tenia ja el sobre a la butxaca o què. Clar, això és mafiós, no? Anar amb una víctima i dir, té i calla.
Sí, és una conducta d'organització criminal, no?
Sí,
podríem dir.
Sí, delictiva, diguéssim.
Sí, sí, és a dir, d'aquestes de pel·lícula, una mica que... Per tant, creus que si ara sortissin nous testimonis ajudaria a... probablement a que això continués perpetuant-se, no?, aquesta actitud, però a nivell de justícia tu creus que això ajudaria també? A potser doncs, ajudar que aparegués aquesta llei de que no prescriguin els delictes per abusos sexuals a menors?
Absolutament. Jo crec que com més víctimes surtin, la justícia podrà actuar més i més ràpid, i la prova és que ara l'acord aquest del Defensor del Poble per reparar les víctimes, i no només en diners, sinó moralment, ja això no existiria si no haguessin sortit víctimes. No hem parlat de la mare dels ous, de tot això, perquè tots els ous tenen una gallina. La gallina de tota aquesta... d'aquest cas tan execrable és l'Església Catòlica. Ho sento, però s'ha de dir així. És una institució que no deixa que els seus membres es casin o tinguin parella. I es persegueixen pel món un exèrcit d'homes que han promès celibat.
Celibat.
Però són persones, amb un sexe, amb uns desitjos. Aquesta és la mare dels ous, jo crec. Després ho tapen i no sé què, i tot això que estem parlant. però potser ja és hora que l'Església Catòlica es posi les piles i faci com altres esglésies i normalitzi la situació dels seus empleats.
D'entrada, poder deixar les dones, monges en aquest cas, no? Fer coses com, per exemple, que demanen que es fer misses, que no les deixen també.
Imagina't.
Jo crec que això està, és condemnar, o sigui, que es condemnen a la mort, que la pròpia institució es condemna a la mort, perquè no deixar entrar participar el 50% de la població a casa teva és condemnar-te a la mort, i això ho estem veient amb la societat que tenim
sí, sí.
avui en dia. Eh?
Sí, sí.
Però és veritat que tot neix d'aquí. El que passa que, clar, això es barreja amb un tema de fe o de creences o de religió, que, clar, és difícil moltes vegades separar de la institució. I aquest és l'exercici, no? Que moltes vegades... que jo crec que també, i no sé si és degut també, però probablement aquest tipus de casos ajuden molt poc al problema actual que té l'Església, i aquí es veu a Sitges amb les misses habituals, amb les comunions, a manca
de públic.
De públic. Clar, és que si van sortint casos d'aquests...
Sí, sí. Si van sortint, que aniran sortint, i la gent, els ciutadans... intueix que l'Església o les congregacions els encobreixen, això els hi farà mal, no? Si l'Església reaccionés a les congregacions d'una manera més taxativa, potser la gent els hi seguiria respectant la institució. Jo respecto moltíssim la fe, la institució no, perquè no crec que amb aquest tema, amb aquests temes d'homes, dones, estan al segle XV.
Per mirar de buscar la part positiva, què en traiem de bo de tot això? Si és que se'n pot treure alguna cosa bona.
Mira, jo el que més bon trec i ni tret d'haver participat en això és veure el Josep caminar pel carrer amb el cap alt.
Sí, i feliç, eh?
Mm-hmm.
Perquè jo crec que el gran regal que ha rebut el Josep, si es pot entendre com un regal, és que jo crec que ha rebut una estima, o sigui, unes grans dosis d'estima de molta gent de Sitges arran del seu testimoni, que doncs, s'han posat en contacte amb ell manifestant-li doncs, això, el seu suport en conèixer la situació. Per tant, això segurament no repara del tot, però una mica, no?
Bueno.
Si li ha pogut treure aquest sentiment de culpa tan terrible, no?, que ell portava a sobre, doncs alguna cosa, si s'ha alleugerit d'alguna manera de culpa, alguna cosa ja s'ha fet. I els periodistes què podem fer? Explicar-ho, parlar-ne.
Sí, investigar. Jo crec que la feina, l'ofici del periodista, així com l'entenc jo, és investigar. I... No com un fiscal, però investigar, buscar testimonis, escoltar, contrastar i publicar-ho.
Segueixes amb aquest tema? Segueixes investigant?
Sí. Amb aquest una miqueta només, a veure com segueix, però no, estic acabant un documental sobre un fotògraf desconegut, però també és investigació i donar veu a un personatge que segurament... quan el pugueu veure direu, hòstia, aquest va existir? Te'n recordes del Sugarman? Un documental d'un guitarrista?
Sí.
És una història similar, però amb un fotògraf català. Perquè et faci una idea. Sí, és investigar, jo crec que és la base del nostre ofici, igual que el teu. Per això m'has portat aquí i vas portar el Josep.
Sí, per preguntar, no? Clar, que passa que és veritat que en el nostre cas, a més, sent mitjà local, i és veritat que aquest cas, i això li ho explicava jo després a posteriori al Guillem, que crec que ell, això, aquesta part la desconeixia, li deia, que clar, això a nivell local ha afectat profundament al tarannà del poble. Durant els 3 dies posteriors, jo rebia missatges aquí a la ràdio, els companys, tothom rebia comentaris, missatges, trucades, perquè clar, d'alguna manera s'havia generat un rum-rum de ostres, és que nosaltres érem aquí, és allò que hem vist, que és el meu veí, és... Clar, t'afecta molt properament, no? De sobte no és una història que algú t'explica, sinó és que és el meu veí, o és el pare del meu amic.
Sí.
Clar, a nivell local no, t'afecta.
Home, clar que afecta. Jo conec Sitges com tu, i una cosa és llegir una notícia de no sé què i l'altra que caigui a sobre. No és el mateix esmorzar amb les bombes de Teheran o d'Ucraïna que t'estiguin caiguent a sobre, no? I clar, veure el teu mitjà, TV3, com ho va veure tanta gent, que el teu poble... el bonic poble dels anys 60-70, que tots tenim molt bons records, passaven aquestes coses, doncs clar, que impacta. Ja et dic, jo vaig ser el primer impactat quan vaig descobrir, quan vaig trobar el Josep.
Quan sorties a les converses amb tots aquests, exalumnes i t'explicàvem els testimonis, que has necessitat després dies per... Clar, perquè després gestiona això, déu-n'hi-do, eh? Jo he estat uns quants dies remogudet amb el tema.
No, jo també, jo vaig trigar, després de trobar... Vaig anar molt a poc a poc, i amb molta...
Cautela.
Sí, no, com que no treballo amb una redacció d'un diari que em diuen... Bistró, ja, sinó que anava un procés de la televisió són més lents, vaig prendre el meu temps i anava poquet a poquet amb molta...
Podies anar digerint.
Carinyo, sí.
I anar digerint.
Anava trobant un altre, no sé què. També investigant per l'altre cantó doncs, tota la cronologia dels escolapis, les fotos... Que això, aquesta és una altra, em va fer molta gràcia, això m'ho va dir el Guillem. Vaig bussejar pels arxius online dels escolapis... Mm-hmm. Que estaven oberts, i arran de tot això els han tancat. Que dius, molt bé, aneu demanant disculpes, i segons a quina documentació no es pot accedir ja quan es podia, quan el Guillem va començar fa
10
anys, s'hi podia accedir. I ara ja, dius... I així anem. Pues, tornant al d'abans, jo l'orgull que tinc modest de tot aquest impacte que ha tingut és saber que el Josep rep els petons amb més carinyo, que a mi no és orgullós pel poble, i potser algú més explicar el seu cas o denunciar-ho o el que sigui. Jo crec que entre tots, això ho ha demostrat la història de les civilitzacions, doncs podem procurar que aquest tema tan trist minvi, es puguin reparar les víctimes i tinguem més garanties de que passarà menys. Que passarà, segur, perquè monstres n'hi ha ni n'hi haurà, i ara no és per anar-me'n d'estudi, però hi ha molts abusos sexuals a famílies.
Sí, sí.
Saps? I això no, com ho pares?
És un tema horrorós, però en tot cas, si aconseguim allò que deia la Giselle Pelicot, que la culpa canviï de bàndol, doncs ja haurem aconseguit molt. Jordi, un plaer.
A tu.
Gràcies per la visita.
A tu.
Posem el punt i final. Tornem demà, com sempre, a les 9, que acabin de passar. Bon dia, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.